És la una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae, Divina
Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Mossèn Cinto Busquet explica el seu article d'opinió al setmanari Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, una estona compartida amb un jove africà que demanava almoina. Com a catalans, escriu Cinto Busquet, ens hem distingit i continuem distingint-nos com a terra d'acollida per gent vinguda de llocs molt diversos. Com a cristians, estem moralment obligats a no considerar aliè a nosaltres el sofriment de cap ser humà.
Aquest diumenge a les 5 de la tarda, Ràdio Estel transmetrà en directe des de la Basílica de la Sagrada Família l'Eucaristia en motiu del 5è aniversari de la dedicació de la Sagrada Família i de la concessió del títol de Basílica. Aquest diumenge 8 de novembre, 5 anys després de la visita de Benet XVI a Barcelona, pots reviure amb Ràdio Estel aquell moment històric. En directe a les 5 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts de nou a Del Camp a Taula. A Catalunya es conreen productes de gran qualitat, però moltes vegades aquesta producció no va lligada al seu consum. Aquest és el cas de les mandarines clementines. Per això, les entitats signants de l'acord del Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la cadena alimentària a Catalunya, en col·laboració amb el Departament d'Agricultura, han iniciat una nova campanya per a la promoció de la clementina. L'objectiu és seguir informant el consumidor per a posar en valor les qualitats d'aquest producte autòcton i de temporada, igual que es fa amb d'altres, com la poma i la pera, la cirera o la patata nova, i promoure'n la seva millor percepció i el seu consum. Des del Camp a Taula sempre hem defensat les nostres produccions i ho seguirem fent. Per aquest motiu, animem els oients a consumir mandarines clementines i, sobretot, que ho facin els més petits de casa, ja que ofereix molts avantatges pel seu creixement.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquesta secció de l'entrevista parlarem avui de safrà. I ho farem amb Enric Dalmau, membre i un dels impulsors de la cooperativa Safrà de les Garrigues a Cervià de les Garrigues. Bon dia, senyor Dalmau, i benvingut al nostre espai.
Bon dia.
Bueno, sé que l'agafo de viatge i a vegades és complicada les comunicacions. Sí. Com i quan decideixen crear la cooperativa i dedicar-se al conreu de safrà, també conegut popularment com l'or vermell?
A veure, primer hi va haver una sèrie d'experiències aquí, sobretot el que és el president de la cooperativa, el Manuel Ramírez, que ell el 2007-2008 va començar a fer una mica de plantació, anar provant a veure si anava bé, i resulta, bueno, el resultat va ser molt bo. A partir d'aquí doncs, vam estar parlant ja l'any 2012-2013, si això es podia doncs, ja fer d'una manera més gran, que poguessin entrar més pagesos i que pogués... I plantejant això ja com una alternativa als cultius que tenim aquí a Cervià, perquè, clar, nosaltres som un terreno de secà, no tenim, pràcticament no tenim alternatives, i aquesta podia significar una bona alternativa. I a partir d'aquí, doncs, ja no solament quan vam veure que vam fer un estudi econòmic, vam veure que això era rentable econòmicament, després va ser quan vam decidir bueno, com ho fem, com ens agrupem, i vam decidir crear una cooperativa perquè ens va semblar que era el model millor pel que nosaltres volíem fer. No? I això la vam fundar l'any passat, al juny del 2014, i actualment, doncs, ara, la pròxima producció que farem, arribarem a més de 60 socis.
Parlava de com un correu també alternatiu. Vostès, evidentment, la cooperativa és coneguda per l'oli, sí, amb denominació d'origen de les Garrigues. Aquest any sembla que la collita va una mica... En general, de l'oli, pel que parlen, va una mica...
Sí, coixa, no és gaire bona.
Per això que va una mica coixa, a sobre amb les pluges darreres, amb algunes zones també afectat. Llavors, per això, conreus alternatius, suposo que implementen la seva activitat, perquè, clar, no sempre... Sempre hem parlat que aquí al sector agrari esteu molt expenses de la meteorologia i, per tant, el conreus que siguin alternatius, com en aquest cas el safrà, suposo que són positius, no?
Home, clar que sí. Jo el que nosaltres veiem és que realment al final altres hem de buscar alternatives també per poder fer més varietat de productes. El safrà, a veure, nosaltres aquí el producte estrella és l'oli, és el que hi ha més hectàrees i que ens dediquen a la cooperativa de Cervià és a produir oli verge extra i és diguéssim, el que realment viu la gent d'aquest poble, no? A partir d'aquí, el fet d'introduir el safrà significa doncs, un cultiu més en una zona que realment no tenim alternatives, no podem fer fruiters, no podem fer res més, i en canvi el safrà, perquè com que és molt poc exigent amb aigua, i a més els sols que tenim aquí, el terreny s'hi adapta perfectament, perquè surten uns bulbs molt grossos i surten unes flors i un safrà de moltíssima qualitat, no? A partir d'aquí, pues, bueno, nosaltres sempre pensem que tot el que sigui diversificar, i a més diversificar en productes que, com el safrà, que té molt valor afegit. El safrà és un producte, i a més l'espanyol, perquè el safrà d'Espanya està considerat el millor del món. Mm-hmm. A partir d'aquí, nosaltres no fem qualsevol safrà. Fem un safrà molt escollit, tenim unes normes a la cooperativa, tant de producció com de transformació, molt exigents per aconseguir pues, un producte de la màxima qualitat. Perquè al final també els mercats que anem nosaltres amb l'oli ens passa el mateix. Nosaltres no som grans productors, però sí que produïm molta qualitat. I el mateix mercat on estem amb l'oli podem estar en el safrà, i el mateix mercat que del safrà i podem estar amb oli, perquè sempre són mercats de delicatessen, de productes d'altíssima qualitat. I pensem que, a més, el safrà és un producte en el qual hi ha demanda, hi ha bastanta demanda i hi ha molta oferta. És un producte que no es pot fer a nivell extensiu, no hi ha cap grans empreses ni grans extensions de safrà, perquè safrà pràcticament tot és manual. A partir d'aquí pues, bueno, hi ha molta gent amb petites extensions. I això fa pues, que sigui, en certa manera, un producte social, no? Una collita que pues, bueno, pot ajudar molta gent, i si més no, pues, sigui un complement a tot el que està fent durant l'any.
Quan van dir o anunciar que es dedicarien al conreu del safrà, els van tractar d'il·luminats o visionaris o alguna cosa
Home,
així? Perquè,
sí. Aviam,
la implantació aquí no és tanta, no? I a mi van dir... Aquí als Garrigues no, però... o no ho sé, eh? Jo
no,
suposo...
En principi sí, sobretot quan va començar el president, el Manolo Ramírez, era el loco de la colina, no? Però bueno, jo em penso que això passa amb tot. Quan comences una cosa nova, sempre ja la gent és escèptica, la gent vol veure com va. El que sí que està clar que hem canviat completament el concepte. O sigui, nosaltres vam començar aquí, entre Cervià i el Vallès, a tindre productors d'aquí, però és que ara, entre aquests 60 productors, tenim productors des de Gandesa, des del Delta de l'Ebre, des de Figueres, a la zona d'aquí baix de Balaguer, aquí a la Conca de Barberà. O sigui, tenim productors de l'àmbit de tota Catalunya. Uh-huh. Això vol dir que n'hi ha més de gent que s'ho creu, no? I a poc la gent va veient la realitat, va veient les collites com són, com se domina tot això, i cada any tenim gent nova.
Perquè...
a més, cada any sembrem més, o sigui, cada any hi ha més superfície, tu, enrere.
Perquè el seu conreu és molt delicat. Parlava de quin tipus de terreny i clima necessita, perquè, clar, m'està
no,
dient...
Zona... No, és un conreu...
No, perquè m'està parlant de l'Empordà, que, evidentment, el clima i tot no és igual que les Garrigues o la zona del Baix Ebre, no?
Sí, no, és així, però, a veure, el safrà és una planta que no és massa exigent amb sols, més al contrari, necessita sols que no siguin massa bons, i sobretot sols que no hi hagi molta humitat, sinó que siguin en terrenos pendents, que marxi l'aigua, perquè si s'entolli els bulbs se podreixen. A veure, és un cultiu que n'hi ha, bueno, que s'adapta molt en diferents llocs. Ara, el que sí que està clar que el seu procés tampoc no és el mateix. Primer surten les flors que seran més a prop de la muntanya com el Pirineu, que no sortiran les flors d'aquí baix de la plana, que fa més calor. Mm. És una planta que funciona al revés del que estem acostumats nosaltres, no? Que amb la calor es pare i amb el fred creix, no? A partir d'aquí, el que notem nosaltres és la diferència de floració, que quan comencen a florir en zones de muntanya, doncs en zones d'aquí de baix del Pla o de baix del Delta de l'Ebre encara estan un mes pràcticament a florir. Però bueno, floreixen igual, donen safrà igual, han fet anàlisis, el safrà és boníssim. Pensa que Catalunya a l'edat mitjana era la primera productora de safrà d'Europa. Hi havia safrà tota Catalunya, des del Delta de l'Ebre fins al Pirineu. I realment, a partir del 1700, no sabem per què, sobretot, suposo que va ser per la guerra, que es va morir molta gent i la gent va marxar del camp, i al ser un cultiu que necessita mà d'obra, doncs se va anar perdent. Però Catalunya havia sigut pionera en cultius en safrà a l'edat mitjana. Durant 5 o 6 segles va ser la pionera d'Europa en safrà.
Perquè quina és l'època de l'any en la qual es conrea i quan es recull?
No, se recull ara. Ara estem al final. Lo normal és, bueno, depèn de les zones, pot anar una mica més avançat, una mica més atreçat. Ara, lo normal és collir a partir del 12 d'octubre fins a finals d'aquest mes primers, i tota la primera setmana de novembre. Enguany mateix va atreçat, perquè com que no ha plogut fins ara, molt safrà no sortia, perquè també necessita una mica d'aigua per sortir la flor. Ara torna a sortir la flor, vull dir que és un tema, és un cultiu que també reacciona molt amb el temps que farà. No? Ara, a partir d'aquí, normalment és a l'octubre, que és quan hi ha el temps, aquestes 3 setmanes, un mes de collir flors, que és molta, molta, moltíssima feina, perquè cada dia s'ha de collir totes les flors i cada dia s'han d'esbrinar totes les flors i és que volem fer un safrà de qualitat. Penseu que per fer un quilo de safrà sec necessitem 120.000 flors, o sigui, aviat està dut, que s'han de collir i s'han d'esbrinar, i per això val el que val. Eh? El safrà, el preu del safrà és l'espècie més cara del món, però ho és per alguna cosa, no? O sigui, perquè produir-la costa molt. Ara som tota la feina, la majoria, el 90% de la feina la tens concentrada en un mes, en aquest mes d'octubre i primers de novembre, i durant l'any només una petita feina de passar amb uns places que ens en fabriquen nosaltres amb el tractor i per treure-la. I no tenim per més problema.
Perquè és una feina, o sigui, un conreu poc mecanitzat, no? I molt especialitzat a la vegada. Per tant, sí, les dificultats són majors que altres.
Pensa que és un conreu que nosaltres, a veure, hem mecanitzat tot el possible, però en tot el possible significa el sembrar amb màquina, que això ja és molt, poder sembrar amb una màquina, que se n'avança molt i sembra molt bé, i el fet de germar, de mantindre els camps nets d'herba durant l'any. Això també ho fem amb el tractor, i hem sembrat de manera que podem treballar amb el tractor. Però això és una feina que és mínima, això és un 10%, un 20% com a molt de la feina. La feina forta és aquest mes, que comença a florir, i a dies si hauràs de collir 15.000 flors, i a dies si collir 10.000, i tens companys que potser en collir més de 50.000 cada dia. Clar, això significa molta gent, mà d'obra, però és que no s'acaba en collir la flor. S'ha de fer, s'ha de desprimar. De cada hora de collir són 3 hores de desprimar, o sigui que això, al final, el que està fent és donar, pues, als pobles petits, que hi ha molta gent que no té feina, moltes dones que no tenen feina, pues, bueno, durant aquest mes, crear llocs de treball, així senzillament.
Per tant, aporta molta gent, no?, a la zona. O sigui, és un conreu que necessita molta mà d'obra. I la producció que tenen en aquests moments, quina és i quina projecció hi ha?
Home, nosaltres pensem que el safrà, clar, la producció del safrà, tu sembres enguany i no començaràs a fer la primera collita fins d'aquí un any. I una collita plena en producció fins d'aquí 2 anys. Que vol dir, o sigui, nosaltres hem començat plantant, però pensa que tenim molta plantació que encara no està en producció. Uh-huh. L'any passat, que va ser el primer any de la cooperativa, que eren 20 i pico, vam fer 4 quilos i mig, por ahí, va ser la primera collita molt minsa. Enguany, ja que ja he entrat, pues, en més plantacions, hem entrat en producció, pues, estarem sobre els 12-14 quilos, jo crec inclús que passarem. Però amb una projecció de que d'aquí un any, quan produeixin tot el que s'ha plantat l'any passat i enguany, doncs podem estar pel damunt dels 25 quilos, 30 quilos tranquil·lament de safrà. Bueno, això ha d'anar creixent. Mentre es vagi plantant en bulbs, això anirà creixent. I a partir d'aquí, doncs, també, jo penso que el cultiu s'assentarà una mica, no? Perquè hi haurà gent que començarà i plegarà, hi haurà gent que començarà i creixerà, no? En tots els cultius. El bo de tot això és que realment, pues, bueno, és un cultiu que és rentable, té la seva rentabilitat, té la seva feina, com a tot, pues, arreu has de treballar. però que té una rentabilitat bona. I a més és una feina que és molt... O sigui, no necessites cap inversió en maquinària, ni mica. El que sí que està doncs, que és un tema molt familiar, perquè jo més veig a casa ara que estan collint safrà, que tothom ajuda. Des dels meus fills, els meus pares, els amics de la meva dona, i al final doncs, és un tema molt... que porta també tot un tema social agregat amb el seu cultiu. No?
Home, és que el preu que diu que va a una fulla val calés, eh?
Bueno, gairebé. Sí, però...
No es pot desaprofitar res.
Pensa que costa molt, eh? Costa ja, molt, ja, perquè ja. T'ho dic, per fer un quilo de safrà, 120.000 flors, aviat està dit, eh? 120.000 flors, són moltes flors, i ara això sí, bueno, té la seva rentabilitat,
ja.
I té el seu valor. Pensa que aquí nosaltres estem venent el gram de safrà aproximadament entre 7.500... Ah, no, el quilo de safrà, entre 7.500 i 8.000 euros quilo, safrà de molta qualitat i molt ben presentat i molt ben d'això, perquè el normal és que el safrà que trobes aquest a les botigues és safrà d'aquest de tota 100, que és molt barat i no té res de safrà. És tot un engany, perquè això ve de Turquia, ve d'Iran i allí ve el que ve, i no té res a veure amb el safrà que es produeix aquí. I, bueno, nosaltres, el tema és aquest. Pensa que nosaltres, al mercat francès, que estem intentant treballar al mercat francès, a França, davant del públic, un quilo de safrà va a 14.000 euros. Mm. I si poguéssim arribar als Estats Units, doncs allà ja està a 24.000 dòlars. A veure, a poc anem contactant amb gent, perquè ens interessa poder exportar, perquè la diferència de preu d'aquí i allà és molt... Hi ha molta diferència. Ahir mateix vam marxar el primer període que ens ha fet una empresa a Panamà. Ara n'estem mirant que ens va costar més l'avió que no els ha fregat en dies, però bueno, és una prova que estem fent amb una empresa. Si això funciona, doncs, bueno, aquesta gent estan disposats a comprar bastant safrà, però sempre safrà processat, mai safrà a granel. Nosaltres només venem envasat. Tot no, ens diuen, poden demanar l'envàs que vulguin, però nosaltres no envasem tot, no venem a granel, perquè realment nosaltres el que volem és agafar el valor afegit que té el producte quan envases i quan poses en marca al mercat. No? Bueno, és una feina una mica de xines, però que a poc, com que tothom ha posat aquí la seva... ha espanyat el que he pogut i ha ajudat el que he pogut, doncs, bueno, penso que està tirant endavant, que hem posat una bona base i que, bueno, nosaltres el veiem futur.
Fem una petita pausa i seguim continuant sobre aquest tema del safrà.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972-510369.
Continuem parlant de safrà amb Enric Dalmau, que és un dels impulsors de la cooperativa Safrà de les Garrigues a Cervià de les Garrigues. Ara havíem parlat prèviament de tot el que és el safrà, tot el cost que té, les dificultats. La seva utilització és sobretot culinària? O en què es pot fer servir el safrà?
El safrà, a veure, ara perquè s'ha perdut aquesta cultura que del safrà, però abans la gent, quan tothom tenia safrà, s'utilitzava per moltes coses. El safrà té, a veure, té, a nivell de cunya aquí, doncs, bueno, el safrà la gent l'associa doncs, amb l'arròs, no? Mm. A veure, nosaltres pensem, bueno, estem intentant ara, bueno, estem treballant en un llibre de receptes amb safrà, perquè el safrà se pot utilitzar en moltíssims aliments. Tot el que són cassoles, tot el que són sucs, tot el que és... Bueno, inclús, si tu vols menjar uns fesols aquestes seques, tu poses safrà i veuràs que allò no té res a veure amb el que, amb el que és. O sigui, el safrà se pot utilitzar amb moltíssims aliments. Uh-huh. També s'utilitza molt en pasteleria, o sigui, hi ha cremes catalanes, en pasteleria s'utilitza molt. Ara mateix nosaltres vam fer la festa del safrà i estem en contacte amb el gremi de forners de Lleida, i en guany per les seves especialitats que han tret ha sigut tanillets amb safrà, coca, aquest coc amb safrà, coca de recapte amb safrà, inclús el pa que va servir, que vam servir a la festa del safrà, al dinar de la festa del safrà, eren uns panets fets amb safrà. T'asseguro que és espectacular el bo que és, no? A partir d'aquí també, també s'utilitza amb infusions, perquè també té les seues, les seves propietats medicinals, no? S'utilitzen infusions i també amb el que funciona moltíssim és amb, lo, amb gin tònics. Fem uns gin tònics de safrà que són impressionants. Oh. Sí, t'asseguro que és una cosa molt, molt bona, no? Després, a veure, a nivell
medicinal... I el torró, perquè ara ja diuen també torró de gin tònic, torró de mojito, torró de això... Vull dir... No, no vull donar idees, però ja, posats...
Sí, sí. No, no sé mai. Pensa que, a veure, a nivell medicinal, ara ha sortit també diversos estudis de que el safrà és un potent anticancerigen. Inclús hi ha una, un conveni entre la Universitat de Lleida i la Universitat de Castellà-La Manxa, que és on se produeix molt safrà, per veure si poden treure aquests, no sé si són gens, o què és el que porta el safrà anticancerigen i posar-ho a l'arròs. Tenen tot un programa per fet perquè per pugui ser més barat, perquè diuen que, clar, el safrà és molt car, no? Però, bueno, pensa que això abans ho utilitzaven molt per la gent que tenia anèmia, per la gent que tenia depressions, perquè el safrà és, el safrà és molt potent, el safrà dona, dona vitalitat, no? Apuja l'ànim. Va ser que també s'ha d'aprendre, que és el gran problema, que la gent no sap com les dosis de safrà per utilitzar, no? A la gent. Pensa que a partir de nosaltres, quan fem un plat, si som per persona, posem com a molt, molt, són dos brins de safrà. Un bri de safrà són tres filets junts a la punta, que és una flor. Això és per persona, però si som quatre no en posem vuit, ni posem sis, perquè no et pots passar, clar, perquè sí que el safrà és molt car, però és que condeix molt, perquè n'has de posar molt poquet, no? Uh-huh. Ara, a partir d'aquí, pues, amb infusions s'utilitza molt, per diferents temes de, per diferents temes de salut, i després també, en tot, durant tota la història, s'ha utilitzat com a tint per roba, que té moltíssimes... té moltíssimes aplicacions aquest producte.
Mitjançant l'Escola Agrària de les Borges Blanques, em sembla que s'està potenciant el seu coneixement a nivell formatiu, no?
Sí, sí, a veure, nosaltres quan vam començar això, el que sí que està clar és que eren uns quants pagesos que volien tirar això endavant, i realment doncs, penso que necessitàvem més coses, no? Necessitàvem més informació, necessitàvem saber com se comportava aquest producte aquí a les nostres terres. I vam parlar amb el director de l'Escola de Borges, el Ramon Baró, que és una persona molt, molt activa, és una persona molt innovadora, i amb ells, doncs, el moment passat, vam dissenyar tot un assaig amb, que hi ha 27 parcel·les, diferents petites parcel·les en diferent forma de conreu. I aquí, doncs, amb l'IRTA, que ens, els tècnics de l'IRTA, els que em porten tota la gestió de... d'aquest camp d'assaig, i durant 4 anys pues, anirem mirant les diferents casuístiques que hi hagi, no? com funciona el safrà pues, fet amb ecològic, com funciona el safrà fet tradicional, segons quin tipus de llavor, o sigui, de cultiu li faci, si va més bé, si va més malament, i això pues, bueno, també és l'interès de la mateixa escola de tindre aquests camps, perquè al final ells veuen de que bueno, algun dia pues, també hi haurà la necessitat de que la gent que vulgui fer safrà aprengui com se fa, i ells poden, pues, al final seran un referent a l'escola aquesta. Si algú vol aprendre alguna cosa de safrà, pues, bueno, l'escola de Borges serà el referent perquè li puguin explicar i li puguin ensenyar. No?
Han tingut molta col·laboració en el projecte per part del Departament d'Agricultura?
Sí, de fet, sí. De fet, no ens podem queixar, al contrari, estem molt contents. El Departament d'Agricultura els va agafar una mica així de deixar, perquè, clar, aquí no hi havia el cultiu de safrà a Catalunya com zero, però zero, o sigui, no hi havia res. Quan nosaltres vam començar a anar al departament, també, en principi, si ens van mirar una mica, vam dir, on van aquesta demostra, no? Ja, però, bueno, de seguida van veure que era un producte que era molt interessant, que, a més, hi havia un plantejament ben fet i important darrere, amb el tema de la cooperativa, amb el tema de desenvolupar tot el cultiu, i de fet doncs, ens han volcat amb nosaltres i ens estan ajudant amb moltes coses, sobretot en temes d'investigació, amb aquests temes. Nosaltres realment estem molt contents de la resposta que hem tingut del Departament d'Agricultura, tant a nivell de Barcelona com de l'oficina de Quiborges, el Llorenç Canela, que ha sigut un pal de paller molt important perquè això pogués tirar endavant i pogués estar inclús contemplat dintre la PAC, perquè és que no estava ni contemplat a la PAC, perquè clar, que no hi havia. A partir d'enguany està contemplat a la PAC, inclús hi ha hagut incorporacions de joves amb cultiu de safrà, vull dir, jo penso que no ens podem queixar, al contrari, estem molt agraïts de com ens ha respost el Departament d'Agricultura amb tot aquest.
El vaig perdent. Sí? Suposo que és per un estall d'això. Ja sí. Per acabar, què els diria a d'altres agricultors o cooperatives catalanes perquè es dediquin al conreu del safrà, que suposo que encara hi ha molt mercat per explorar, sobretot a nivell internacional, no?
Sí, molt. El mercat, el que té més bo aquest producte és això, que hi ha molta demanda i no hi ha massa oferta, sobretot un producte de qualitat. A partir d'aquí, bueno, això és una cosa determinant perquè el cultiu que pugui funcionar o no pugui funcionar. Si nosaltres som capaços de vendre el safrà bé i aprofitar aquest valor afegit, doncs el productor doncs li sortiran els números força bé, no? A partir d'aquí, el que no pots fer tampoc és emborratxar. Jo, si algú vol estar interessat i algú vol saber de què va aquest producte, que parli amb nosaltres, que ens truqui, nosaltres donem assessorament a tothom, ho expliquem a tothom. De fet, estem anant doncs, amb moltes xerrades per tota Catalunya, amb el Departament d'Agricultura i amb pobles que ens demanen que anem allí, expliquem el que és, expliquem com s'ha de fer, perquè això tampoc no és tan senzill com mirar gafes i plantes, sinó que s'ha d'explicar bé com s'ha de fer, com s'ha de portar, perquè si no també és un fracàs. I a partir d'aquí, doncs, bueno, sobretot, jo penso que és un cultiu força interessant a qualsevol lloc de Catalunya. Ara, s'ha de fer bé i a tothom que ho vulgui fer, el que no li recomano és que s'hi posi així de patac sencer i assessoràs ni saber de què va la cosa.
Doncs agraïm a Enric Dalmau que avui ens hagi parlat del safrà i d'aquest projecte de la cooperativa Safrà de les Garrigues.
Sí, doncs molt bé, gràcies a vosaltres per interessar-vos per això i, bueno, i una mica doncs, anar fent pinya perquè aquest cultiu se vagi desenvolupant.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar a partir d'ara La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de molta gent vol obrir les seves portes a tothom a través de Ràdio Estel. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies de les diòcesis, tot en una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us esperem.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 3 de novembre a 182 euros per tona, baixa 3 euros. El blat de moro francès a 183 euros per tona, augmenta 2 euros. L'alfals granulat a 145 euros per tona, repeteix. La colza d'importació, 243 euros per tona, disminueix 2 euros. I la garrofa, 158 euros per tona, es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 0,90 euros al quilo i el groc viu també a 0,90 euros al quilo, repetint tots dos preus en relació a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,54 euros al quilo i el groc canal a 1,40 euros al quilo, mantenint-se respecte a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,32 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, repetint en els dos casos, en relació a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL als de més de 73 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,02 euros, per tant es manté. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,88 euros puja 2 cèntims. A la M de 53 a 63 grams a 0,78 euros augmenta 2 cèntims. I a la categoria S de menys de 53 grams a 0,61 euros, per tant repeteix.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,50 euros el quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 8,10 euros el quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,30 euros. Totes les cotitzacions es mantenen en relació a la darrera setmana. El cabrit s'ha fixat a 13,20 euros, baixa per tant 30 cèntims.
Conill.
El conill jove de 1,75 a 2,20 quilos s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,98 euros al quilo. Per tant, puja 3 cèntims respecte a la setmana anterior.
Del camp a taula. L'actualitat.
S'acaba de celebrar la 17a jornada tècnica de boví de carn d'Alcarràs, que ha plegat uns 400 ramaders i representants d'empreses del sector, a més d'estudiants. Aquesta jornada està organitzada per l'Associació de Ramaders de Boví de Carn d'Alcarràs, conjuntament amb Asoprovac Catalunya, el Departament d'Agricultura de la Generalitat i l'Ajuntament d'Alcarràs. Per fer-ne una valoració i saber quins temes s'han tractat enguany, parlem amb Ricard Gòdia, que és president d'Asoprovac Catalunya. Bon dia, senyor Gòdia, i gràcies per haver-nos pogut atendre.
Molt bon dia, Isidre.
Quina valoració fa de la jornada d'aquest any? S'han complert els objectius fixats per l'organització?
Bueno, pues la valoració d'enguany és molt positiva. La veritat és que ja els darrers anys, bueno, des que la vam inaugurar, ha anat funcionant molt bé. És un lloc de trobada de tot el sector, anava a dir de tots els ramaders, però acaba sent de tot el sector, dels que estan vinculats al món de la ramaderia del boví, perquè no només venen ramaders, i també venen professionals, veterinaris, gent vinculat a la banca. És un punt de trobada on tothom s'hi troba còmode, sap que celebra una vegada a l'any i aprofiten per assistir-hi, i això pues, també s'hi nota en l'afluència, no? La veritat és que vam vindre 400 persones, 400 professionals del sector de tota Catalunya i també una mica de la franja, pues, denota que mobilitza molta gent i que està consolidada i que ens podem sentir molt orgullosos de l'organització, penso, no? Estic tirant floretes jo mateix, però sí que la veritat tindré tants anys una jornada, una trobada tan activa, penso que és una bona cosa, és una bona cosa i ho hem d'intentar conservar.
Jo, que porto ja més de 20 anys dedicant-me a aquest sector, li puc assegurar que vaig ser a la jornada i realment hi havia molta gent, molt ambient i es palpava sector. A més, i com no podia ser d'una altra manera, a part dels temes proposats ja per l'organització, es va comentar el tema aquest de l'estudi famós de l'Organització Mundial de la Salut, en el que es diu que les carns processades poden ser cancerígenes. Com està aquest tema a l'actualitat? I pensa que el consumidor aquesta vegada ha actuat amb seny, sense alarmismes, ja que inclús ha augmentat el consum de carn a Catalunya la darrera setmana?
A veure, aquest tema inevitablement se n'havia de parlar perquè va esclatar tot això una setmana abans que féssim aquesta jornada. I no podies ni passar-lo per damunt perquè, evidentment, assusta. Sí que és veritat de que ens ha sorprès a tot tal com va sortir i ens ha sorprès a tots de la manera que s'està desenvolupant, no? Ens va sorprendre molt veient de que l'Organització Mundial de la Salut va fer un comunicat tan alarmista com va poder perquè barrejar el que és la carn fresca en processat sí que ho estava diferenciant, però ho estava donant tot molt, molt, molt barrejat. No parlava de quantitats d'ingesta, únicament parlava de que això podia arribar a provocar aquest mal. Ostres, ho barrejava en l'amiant, ho barrejava amb el sol. Vull dir, perquè és que al final dius, bueno, què té a veure l'amiant amb el sol, no? I amb els elaborats. Bueno, ho va donar tot una mica de tambolicat. Sí que s'ha vist de que el consumidor ha sabut destriar la palla del gra, ha vist i ha conèixer de que tots els productes abusant ni són dolents, abusar del sol és dolent, abusar de respirar un ambient de ciutat és dolent, menjar carns processades pues, pot arribar a ser dolent a l'abús, com beure alcohol pot arribar a ser dolent. Nosaltres jo penso que estem a la zona on tenim i disfrutem de la dieta mediterrània i és una és una gran cosa, no?, el poder combinar-ho tot i menjar-ho. Penseu que l'Organització Mundial de la Salut analitza la ingesta de tot el món, comparar el que és la ingesta de les costums americanes a el que és la dieta mediterrània és un abisme. Suposo que el toc més aviat està donat per aquestes dietes, no?, que comencen esmorzant els ferrats amb bacon, després dinaran frankfurts i després soparan una pizza amb pepperoni o una hamburguesa i més concentrats, no? No es pot comparar amb el que estem fent nosaltres habitualment. I la prova és que Espanya, Catalunya, és un dels països on més longevos som. Qual vol dir que malament del tot no ho deguem d'estar fent, no? Suposo que és un toc d'atenció a nivell mundial cap a aquests països que concentren tant la seva alimentació d'una manera no gaire saludable.
Durant la seva intervenció, vostè inclús va arribar a manifestar que estava més preocupat pel Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió que per aquest informe de l'Organització Mundial de la Salut. Ens podria explicar què volia dir amb aquesta afirmació?
Sí, tot el sector. Jo vaig transmetre, però evidentment...
Bueno, dic vostè, prefereixo acabar a parlar de la preocupació del sector, com interlocutor que és del sector, per l'associació on està. Em refereixo a això, no?, que a més representa, em sembla que és el 90% del bestiar que hi ha a Catalunya, no?, en quant a boví i de carn.
Correcte. Nosaltres som una associació monotemàtica en aquest sector i, evidentment, hem d'intentar tindre tota la representativitat que puguem. I ens preocupa doncs, tota la problemàtica que pugui sortir envers el sector, no? Ja sigui des d'una punta fins a l'altra. Tots sabem, i això s'ha dit molt a l'opinió pública, que la manera de fabricar un aliment a Europa no és gens comparable a la manera que té fabricar un aliment a Estats Units o al Cono Sur, no? Aquí disfrutem d'una seguretat alimentària molt gran. Europa es belluga pels principis de que tu pots donar una cosa als consumidors sempre que demostris que això és bo. I els Estats Units es belluguen pel principi de tu pots donar això al consumidor sempre que no es demostri que sigui dolent. Sembla dues apreciacions molt, molt curtes, però no ho són. És un abisme, no? Aquí tu tens que demostrar de que un producte és saludable antes de poder-lo comercialitzar. I allà, si no és no saludable, pues el pots comercialitzar fins que no es digui el contrari. Això, què passa? Passa que a tot Estats Units i al Cono Sur poden arribar a alimentar el bestiar, ja sigui d'una espècie o d'una altra, en hormones, poden donar promotors de creixement, poden donar antibiòtics no tan reglamentats com ho hem de fer aquí a Europa, poden utilitzar animals clonats, poden utilitzar tot el ventall d'organismes genèticament modificats en el tema de gra per poder-los donar, poden utilitzar moltes altres coses, com per exemple també poden tenir menys pressió a l'hora de tenir que valorar les seves explotacions mediamentalment sostenibles, cosa que nosaltres ho tenim que fer. Tot això està creant una descompetència molt gran. Si tu deixes vendre un producte fabricat d'una manera més competitiva, per dir d'una manera, no?, d'una manera més productiva, a un mercat on té unes limitacions de producció i de sanitat molt més grans, tu estàs sent no competitiu. Totes aquestes limitacions te porten a que tinguis que produir més car, no? La veritat, tot això sosté, perquè si poden vindre tot el tipus de carn sense cap tipus d'aranxals aquí a Europa, això ens crea por ja pels nostres consumidors i ja ens crea por per la nostra butxaca, no? Per dir que tu no podràs vendre el teu quilo de carn si no el defenses molt. I això sosté. Això sosté moltíssim i la prova és que també quan ara s'ha tancat el nou tractat del Pacífic, Canadà ha aconseguit 4.500 milions de dòlars d'ajuda al sector del boví en aquell país, que és un sector molt fort i que pot produir d'aquestes maneres, però imagineu, està tenint por ells mateixos de la manera de produir dels altres països per salvaguardar aquest sector perquè no es mori, perquè és un sector sensible. Penseu que el sector del boví de carn està molt lligat al sector de la vaca, i la vaca està molt lligada en les zones despoblades de la muntanya, en les zones despoblades on no es pot tindre indústria. Si nosaltres deixem importar aquests productes en aranxal zero, nosaltres tenim que acabar plegant les nostres explotacions, també haurem de tancar les vaques, també se despoblarà el que és la muntanya i aquestes zones. Jo crec que això no és bo per ningú. Nosaltres només llamem l'atenció als polítics, als mandataris a nivell espanyol i europeu perquè ho vellin, perquè no ens deixin que es mori un sector que després potser sabria greu i costaria molt més diners recuperar-lo, que ho negocin bé. Senzillament donem aquest toc d'alerta perquè pot ser molt bo per les sabates o per altres tipus de productes, però pel sector del vedell és un sector molt amenaçat.
Precisament, per això tenim aquesta forma. El secretari general d'Agricultura en aquesta jornada va dir que aquest sector abans era importador i ara és exportador. I vostè parlava que han crescut molt les exportacions del boví de cara enguany, no? Sobretot per la posada en marxa del port de Tarragona.
Sí.
Quins són els mercats prioritaris en aquest moment? Clar, si tirés endavant aquest tractat transatlàntic, les exportacions es veurien perjudicades. Per tant, crec que tal com està ara amb el tema exportador... seria dolent, no?
Seria dolent. Penseu que ara han passat de ser importadors a exportadors. Mm. També importem molt, eh? Penseu que no tenim vedells petits. El que hem d'importar és d'altres països perquè aquí a Espanya no hi ha prou vaques. Però, bueno, la balança està sent més positiva a l'exportació ara perquè arrel de la crisi s'ha disminuït tots els consums de tot tipus de carn i de tot tipus de productes, de cotxes, de tot, no? I també s'ha disminuït el mercat nostre, no? Nosaltres hem vist de que aquests països àrabs, sobretot els països àrabs, els països del Mediterrani, com pot ser Líbia, Líbano, com pot ser Argèlia, com pot ser els Emirats Àrabs, com pot ser Egipte, han prosperat, han millorat una mica, són economies una mica emergents, no? La seva població vol i pot menjar més carn, i el que ens han vingut a veure els països de la vora on són productors i en aquell moment ens sobraven, que eren nosaltres al seu moment, no? Doncs, bueno, això ha ajudat a que anéssim produint, anéssim fent cada vegada més animals pensant en aquest mercat, i aquest mercat sembla que s'estigui solidificant. Nosaltres tenim la porta d'entrada al Mediterrani, tenim un avantatge de proximitat, sí que és veritat que també n'està vinguent de països com pot ser Brasil o com pot ser Argentina, però, bueno, nosaltres tenim aquesta proximitat i sembla ser que d'alguna manera aquests països estiguin apreciant més inclús aquesta carn nostra de la zona d'aquí, que està produïda en cereal, que no pas la que pot estar produïda en altres alimentacions com pot ser la de Sud-amèrica, no? Mm. Per la qual, bueno, sí, han augmentat moltíssim. Enguany el 2015, superarem segurament rècords d'exportació, també ha ajudat molt la paritat d'euro-dòlar, això també ens ha ajudat moltíssim, està sent més car aquests productes que aquests, en comparativa i en el transport, i enguany se preveu que superarem rècords. Els datos que teníem fins a finals de setembre, hi havia uns 100.000 caps de vedells de tota Espanya exportats en aquests països. Mm-hmm. Això és moltíssim, això ha de ser un 10, un 12 de producció nacional d'exportació. Això ha donat una vida tremenda. Pensem que si no hagués hagut aquesta exportació, tota aquesta carn comercialitzada dintre d'Espanya o dintre d'Europa hagués baixat moltíssim més els preus i hagués fet que molts ramaders haguessin estat passant més malament del que ho han passat, no? Per la qual l'exportació és una cosa a cuidar. I amb això també és una de les altres floretes que ens tirem nosaltres com a associació a soprovar, que és que vam aconseguir juntament amb el Departament d'Agricultura i altres associacions intentar obrir el port de Tarragona i aconseguir-ho, no? Mm-hmm. Va ser un esforç bastant gran perquè el Ministeri Magrama, el Ministeri Espanyol ja considerava que hi havia un port habilitat a Espanya, que és Cartagena, on hi havia de sobres per treure tots els animals que sortien d'Espanya. Nosaltres ens vam ficar molt fort, o al final se va aconseguir, se'n van donar compte, el van obrir com quasi... fem aquí un petit favor, i ara resulta que Tarragona que està superant Cartagena a nivell d'exportació de vedells vius.
Per tant, els he fet un petit favor.
Sí, la veritat és que el món que estem vivint ara, que necessitem exportar per viure i necessitem exportar per ingressar divises, ara sí que ja no ens diuen que ens vam equivocar, no? Sinó que més aviat, ostres, abans ho haguéssim tingut que fer.
És una llàstima perquè en ràdio el temps és or i tenia algunes preguntes més per fer-li, perquè també es va parlar de la nova PAC, que sí. Vostè mateix va dir que està molt complexa, i també la directora general de Desenvolupament Rural van parlar de la complexitat que ha tingut aquesta PAC. I també, quan estava preparant el qüestionari, vaig veure que la producció de carn de vaquí havia crescut percentualment a Espanya. Havia estat la carn que més havia crescut en els 8 primers mesos de l'any. Per tant, sumat a aquestes exportacions, veiem un futur bo, no?, del sector.
El futur no és dolent, sempre és incert, però en principi si nosaltres podem seguir exportant i el tractat d'Organització Mundial del Transatlàntic no surt en breu, i si surt, que surti correcte, és un futur que pot estar bé. La PAC enguany ha estat un any molt complicat perquè ha estat un any de canvis i tothom està expectant, no? I evidentment que s'han tenia que continuar parlant, però ja esperem a finals d'any, que és quan començarem a tindre les primeres cartes i els primers ordres de pagament, a veure si tot és correcte. L'augment de cabanya. L'augment de cabanya, hi ha dos factors que afecten. Un és que l'exportació ha animat bastant, el preu de cereal ha baixat, per la qual la gent se pensa que li pot anar bé en guany, i l'altre perquè hi ha hagut certa especulació amb això de la PAC. Mm-hmm. Perquè els canvis, la gent opta per anar a lo segur, i a vegades ha complit alguna granja més del compte pel fet de que passarà, no? Jo ja en tindré prou amb això. Esperem que l'any que ve això se senti i veiem si aquest sector té tirada o tenim que tindre més por.
Doncs,
confiem en que tingui tirada.
Agraïm a Ricard Gòdia que ens hagi parlat de la jornada tècnica de boví de carn d'Alcarràs i de la situació actual d'aquest important sector ramader.
Molt bé, a disposar.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, avui ni el Jordi Defez, responsable del Mercat Central del Peix, ni cap dels seus col·laboradors ens poden atendre. Tot i això, han fet els deures i ens han passat el resum del peix i marisc comercialitzat aquesta setmana i la seva procedència, que, com passa en aquests casos, ens llegirà la Mercè. Hola, Mercè.
Hola, què tal?
Quins són els peixos que més s'han comercialitzat i quina procedència tenien?
Ja fas bé de dir que ho llegeixo, perquè sí, hauria de saber aquesta tasca doncs, que fa també el Jordi Defez cada setmana. Mira, tant pel seu bon preu com per la seva comercialització podem destacar el turbot d'Holanda, el peix espasa del litoral gallec, i també recomanem el corball d'aigües africanes, sobretot el provinent de Mauritània. L'últim peix a destacar seria el pagre, capturat principalment Isidre en aigües del nostre litoral i també de Mauritània.
I pel que fa al marisc fresc, què tenim?
Mira, dins del sector del marisc fresc, els productes que han estat els més demandats, podríem dir-ho d'aquesta manera, al llarg d'aquesta setmana, són la galera, procedent principalment del litoral mediterrani, el llagostí de Tunísia. Des del Mercat Central del Peix de Mercabarna recomana que la gent no esperi el darrer moment per fer les compres nadalenques. Així doncs, productes com la cabra de mar, el llamàntol, el bou de mar, les llagostes, peu de cabra o la gran diversitat de cloïses que poden trobar estan ara amb una cotització, Isidre, inferior a la que ens podríem trobar en els mercats dintre d'un mes per la seva escassa oferta.
Això ja fa dies que ens ho va dient. Jo crec que això ja ho té apuntat, perquè va setmana darrere setmana ho va dient el Jordi. Gràcies, Mercè, i esperem contactar la propera setmana amb el Jordi Defez perquè ens informi sobre el peix i el marisc més comercialitzat a Mercabarna i la seva procedència. A continuació, parlaré breument d'un producte del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, el moniato, ja que el Joan Cebrián no ens ha pogut atendre avui. En les dues varietats de moniatos, el taronja i el blanc, es preveu una bona campanya enguany, tant en comercialització com en qualitat del producte. La venda d'aquest tubercle, fins fa uns anys, estava molt limitada a la campanya de tardor, sobretot per la castanyada. En canvi, la tendència en el consum s'ha anat modificant amb els hàbits alimentaris de la nova població sud-americana que viu a Catalunya i que el consumeix durant tot l'any. Des de fa algunes temporades, al Mercat Central de Fruites i Hortalisses es troba el moniato de contrastació, a partir del mes de febrer.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació? Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oli Antara, l'oli nou de la cooperativa de la Selva i l'Aleixar, ja és aquí. l'oli Antara, amb 115 anys d'història, gràcies a la seva qualitat i bon gust, ha estat considerat un dels millors olis de l'Estat. Oli Antara, te'l portem a casa a preu de molí. Telèfon 977-844-125 i a la web coselva.com. Oli Antara, el bon gust amb més història. L'agenda.
Avui dissabte, 7 de novembre, es fa a Cambrils una jornada en la qual s'exposaran els objectius fonamentals pel sector català del conill i a Bellpuig comencen les jornades tècniques de la 29a Setmana Agrària, que es perllongaran fins al dia 12. Dilluns 9 es realitza a Ripoll una jornada sobre la introducció al posicionament web i les xarxes socials per a establiments agroturístics. Ja el dia 10 s'efectua a Vilassar de Mar una jornada en la qual es parlarà del cost real de produir una planta. A Cabrils, la segona jornada interactiva de protecció vegetal i a Santa Coloma de Farners, una jornada sobre inspecció dels equips d'aplicació de fitosanitaris per fruiters i farratges. Ja el dimecres 11 de novembre, les Borges Blanques acull una jornada d'introducció al tas d'oli d'oliva verge extra. I a Girona, una sobre les claus per la gestió de les empreses agràries catalanes. El dia 12 es du a terme a Bagà, una jornada sobre el cultiu de fruiters a zones de muntanya, i a Balaguer, una sobre el lideratge juvenil a l'empresa rural. I encara parlant de jornades, divendres 13 se celebra a Caldes de Montbui una jornada sobre selecció d'espècies, maneig de l'aigua i eficiència energètica en cobertes i façanes verdes. I en posta una sobre el perill de les espècies invasores al riu Ebre. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha indicat que l'Escola Agrària d'Amposta organitza del 9 al 19 de novembre a Sant Jaume d'Enveja un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. L'Escola Agrària, en aquest cas de Targa, imparteix a la seva seu del 9 al 27 de novembre un curs d'instal·lacions de rec, del 9 de novembre al 17 de desembre a Granyera de Segarra un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Més cursos previstos per aquests dies. Del 9 de novembre al 23 de desembre es fa a l'Escola Agrària del Pirineu a Bellasta un curs de ramaderia de boví del llet. I del 10 al 12 de novembre l'Escola Agrària d'Alfarràs realitza al Carràs un mòdul específic de benestar animal en explotacions bovines. I del 10 al 27 de novembre a les seves instal·lacions un curs de tractament de la informació numèrica. I ja per acabar, del 10 al 26 del 26 de novembre, l'Escola Agrària del Pallars du a terme al Pont de Suert un curs de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 6 i fins demà diumenge 8 de novembre se celebra a Vic la Fira de la Muntanya i a Calonja la Fira del Vinou. Avui i demà realitza a Vila-rodona la Fira Agropecuària a Puig-reig, la Fira de Sant Martí, a Salars de Pallars, la Fira de la Tardor i a Santa Coloma de Farners, la Fira de la Ratafia. Demà, dia 8, Vilanova de Meià acull la Fira de la Perdiu i des d'avui fins dilluns sort la Fira de la Tardor. Del 13 al 15 de novembre es du a terme a Banyoles la Fira de Sant Martirià i del 14 i 15 a Maials la Fira de l'Oliver.
Del Camp a la Taula. Els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel.